gràcies me hacen ver que la vida...
No dona l'abast, eh? Aquesta noia no arriba. Va com un segon tard.
Hi ha massa lletra,
eh?
Massa lletra.
Passa, clar, és que...
Ven a vivir la màgia en Plaza Mayor. Però va, ven a prop de Màlaga, a Baza. Espera, què diu aquesta dona?
Porque no pasamos un día.
Perfecte. A Baza deia, Granada, ens arribava això.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I need to hang my stocking up on the fireplace.
Motiu de cese, no?
El comentari de Oriol, acostumat a posar bona música, ha estat un contundent... És ofensiu, això. Va, treu-lo, però m'hauràs de deixar posar allà on comença tot per nosaltres, que és a Sabadell.
Compren Sabadell! En Sabadell! Sea lo que sea, ven a nuestra ciudad. Tenemos para ofrecerte todo lo que buscas. No lo dudes, compruébalo. Puedes incluso aterrizar, tenemos aroma.
En fi, doncs, ja veieu, la gent buscant-se la vida, buscant la seva publicitat i aconseguint-la, perquè gràcies a totes aquestes cançons, doncs, comprar a Sabadell durant un temps va estar de moda, com
sí, també... Sí, tu hi vas anar, tot va funcionar.
Home,
això,
jo vaig anar a cavallar a veure si trobava el mestre que ens havia regalat aquests 3 minuts de màgia en forma de videoclip.
Saltant com el Saire.
Però no el vaig poder trobar mai, no el vaig poder trobar mai. Igual que m'encantaria anar a Màlaga i trobar-me els genis de Plaza Mayor, doncs, que van dedicar-se a fer aquell vídeo. I ara, mira, és una manera, una mena de turisme. És una mena de turisme. A veure, ui. Comprens-ho. Ara, gràcies. Doncs adaptacions de genis de la música que han ajudat a que els seus establiments doncs, siguin una miqueta més famosos. Aquesta vegada li ha tocat el torn a Albacete. Com era? La Gineta, era, no?
La Gineta.
La Gineta i els amics de Muebles...
Deli.
Està a l'entrada de la Gineta, se ve des de l'altre dia.
Va, deixa'm tornar a Coma-ruga. Guillem, ha començat ja el festival?
No, jo estic en la zona d'acampada. He vingut cap aquí, que encara tota la gent estarà cap allà.
Fes el que vulguis.
No, mira, hablando de canciones chorras.
Guillem, et refereix,
jo et puc confirmar que ja han començat perquè sento de fons la música dels Portobello. Ara estic aquí amb gent que està acampant. Què tal, nois, com esteu?
Molt bé, aquí estem.
Passeu aquí 3 dies acampats a terra, davant de la platja, amb actitud positiva, intueixo.
Sí, fins que ho deixin.
Fins que ho deixin?
Sí.
Molt bé, aquesta és l'actitud de gent. D'on veniu?
Bueno, de Cunit i Vilanova.
Molt bé, fantàstic. Visca Cunit, clar que sí, nois, eh? Mira, hi ha més gent concentrada, hi ha gent menjant un calipo. Què, calipo, veu què? Com va? D'on sou?
De Mallorca.
Ah, que xulo, Mallorca, molt bé.
Són sardines.
De sardines?
De Son Sardina. Millor poble de Mallorca.
Ah, molt bé. I llavors què? Veniu aquí a acampar i a donar-ho tot, i tu, això?
No, home.
L'actitud d'avui quina és? A quin grau de...
Ja estem a nivells de començar bé.
Sí? Quants gin tònics portes?
Bé. Uf, estem xerrant davant 7, 8... Davant.
Vale. Ai. El fetge de Mallorca és... D'aquí traieu bona sobrassada, eh?
Submarino.
Què?
Que anem més forts que un pern de submarino.
Un pern de submarino, què és això?
Un tornillo de submarino que van molt forts.
Ah, vale, hòstia. Bricomania en directe, fantàstic, nois, eh?
No agafem ni una.
Hola, què tal, com esteu? Tot bé? Aquí acampats, eh? Hòstia, com va la vida? Bé? Sí, contents?
Sí, sí.
D'on veniu?
De Tarragona.
Ah, molt bé, i aquí una miqueta... Com?
Tarragona, Reus.
Vinga, bé, ens agrada.
D'on?
I els altres...
No us coneixeu?
Ah?
Us coneixeu o no?
No.
Tu d'aquí... Ah, de fa dues... Ai, que bonic això, de fa dues hores us coneixeu.
Sí.
Veus, un festival de música també es fa com una cosa bonica,
sí,
no?
Sí.
Molt bé. Escolta'm, podem cantar alguna coseta o què per animar la tarda? És l'aniversari d'aquí? Ah, home!
Hola.
Quants anys fas, Xatal?
9.
Ai, Cookie, acabes de sortir del rovell de l'ou.
Oh, merci, gràcies.
Sí? I avui què? Pillaràs una gorda, no?
Sí, pilla. Hola.
La Chantal menjant una cindre amb una daura. Vull dir, aquesta tia juga a un altre nivell, eh?
Sí. Doncs escolta, Guillem, què et sembla?
Què?
Sí, no, que ens deixarem per aquí, gaudint del festival, que tot just ara comença, a més a més, amb un bon inici, eh? Portobello i Ginestà. Vull dir que no està gens malament aquests dos primers concerts que han plantejat. Qualsevol novetat, si creus que és important, evidentment, connectem i anem. Si no, gaudeix també una mica del festival, no?
Jo proposo un repte, si vols.
Sí, digue'm.
Intentem pujar sobre l'escenari mentre toca algun grup.
Vinga, vinga.
Jo què sé.
Vale, acabem a les 7.
I cantaràs?
No, que cantin els que canten, sí. Això es paguen.
De fet, la gent no ho agrairà, també. Sí. Perquè també volem que baixis de l'escenari després amb el teu, pel teu proper peu, saps què vull dir?
Per això.
Doncs fem això, va, Guillem, ja em vas dient com va la història.
Vale, perfecte, bones festes, guapo.
Igualment, adéu. Abraçada. 5 minuts passen de les 5 de la tarda, farem una publi, però abans, ja que parlàvem gent de Reus i Tarragona,
sí, home,
és un bon moment de recordar on serem demà els del Versió Estiu.
Sí, perquè segueix aquesta ruta d'estiu de RAC1 gràcies a la Generalitat de Catalunya. Durant aquests dies anirem fent alguns programes en directe des de diferents punts del territori català. Mira, demà, 4 d'agost, marxem cap a Reus a fer el programa des del Centre d'Art Calmassó. Avui el món a RAC1 amb en Sergi Embudio ha anat fins a Falset i Altafulla serà l'última parada d'aquesta ruta d'estiu de RAC1, que tancarà Eudald Martínez amb el Via Lliure des del Casal La Violeta el diumenge 6 d'agost. Una ruta per conèixer de prop tots aquests indrets, les seves singularitats, els seus racons i gaudir així de l'estiu a RAC1.
6 minuts sobre les 5 de la tarda, pausa i tornem.
Versió Estiu amb Xavi Rocamont.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou. Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Napris.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som un. RAC1. Tots som u.
8 minuts passen de les 5, ens actualitzem. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Una dona ha mort aquesta tarda en caure-li a sobre una palmera al Raval de Barcelona.
Sí, segons ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona a RAC1, l'arbre s'ha partit per causes que no se saben a la plaça Emili Vendrell. Segons la mateixa font, la víctima tenia 20 anys i no hi hauria més ferits. L'arbre també ha caigut a sobre d'un camió de serveis de neteja municipal que en aquell moment passava per allà. Ara mateix al carrer Joaquim Costa, a Ciutat Vella, està restringit al trànsit. Els municipis de l'Empordà afectats per l'emergència per sequera diuen que no tenen eines per sancionar aquells que incompleixen les restriccions per consum d'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua els demana que ho facin, però els ajuntaments diuen que no poden gestionar les sancions. Ho diu a l'escena l'alcalde de Peralada, Miquel Brugat, al municipi on s'està registrant un consum per sobre del permès, 500 litres per habitant i dia.
Bueno, jo entenc que no ha de ser una cosa única i responsabilitat de l'Ajuntament. Els ajuntaments som ajuntaments petits, no tenim els mitjans per nosaltres poder fer aquest tipus de controls, haurien de ser una cosa que donin-nos les administracions i tots els agents afectats. Allò nosaltres podem insistir a la població que faci bon ús de l'aigua, comunicar-ho via abans, notes informatives, xarxes socials, arribar porta a porta a les cases, però poc més.
Brugat també diu que l'accés en el consum és perquè hi ha moltes urbanitzacions on la gent no està empadronada i això fa pujar la ràtio. Ara mateix, segons l'ACA, més de la meitat dels 22 municipis de l'Alt Empordà afectats per l'emergència superen el llindar dels 230 litres per habitant i dia. A partir de la setmana que ve, el llindar serà de 200 en aquestes zones. La profanació de tombes a la recerca de joies és més habitual del que ens pensem. Avui s'ha sabut que els Mossos d'Esquadra estan investigant qui ha profanat més de 160 tombes al cementiri de Montjuïc de Barcelona. N'ha parlat al Versió Estiu l'expert en cultura popular, Amadeu Carbó.
Malauradament no és una cosa estranya i és una cosa que es va repetint. Tenim casos molt propers. Per exemple, l'any passat, recordo dos casos, a l'Avinyonet del Penedès i un altre a Aguilar de Segarra, per motius diferents, també. És més habitual del que ens pot semblar a la gent. Ens sona molt estrany quan ho sentim, però és una cosa habitual.
Tot i així, segons Carbó, cada vegada hi ha menys tombes que amaguin tresors. És un costum que s'ha anat perdent i, a més, les funeràries no es fan responsables dels objectes de valor que s'enterren amb els difunts. I el Papa Francesc ha demanat perdó en nom de l'Església a les víctimes d'abusos sexuals. Ha estat durant la Jornada Mundial de la Joventut que se celebra aquests dies a Lisboa. El Papa ha aprofitat per reunir-se amb 13 persones que durant els últims 70 anys han patit abusos sexuals de membres de l'Església a Portugal. Segons una investigació independent, però, la xifra total de víctimes seria de gairebé 5.000 persones. I ara els esports amb Marina Garrido.
Ousmane Dembélé ja és a París per acabar de tancar el seu fitxatge amb el Paris Saint-Germain. Des de França, els detalls que per ara han transcendit és que Dembélé signarà per 5 temporades i que cobrarà 20 milions d'euros per cadascuna d'aquestes. Per la seva part, el Barça continua pendent de saber quants diners ingressarà dels 50 milions que l'equip francès pagarà per endur-se el jugador. Aquest matí el Girona ha presentat Pablo Torre, cedit pel Barça, i l'Espanyol ha donat de nou la benvinguda a Pol Lozano, que torna de la seva segona sessió, en aquest cas al Granada. Encara en futbol, avui han quedat definits els vuitens de final del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda. Les últimes seleccions classificades són Colòmbia i Marroc. En canvi, Alemanya ha quedat eliminada a la fase de grups per primera vegada a la història. Els vuitens arrencaran dissabte a les 7 del matí, hora catalana, amb l'Espanya-Suïssa. En bàsquet, Nikola Mirotic ja té nou destí després de sortir del Barça. L'Alep pivot firma amb l'Olímpia de Milà per les tres pròximes temporades. Tot plegat el dia que hem sabut que 10 catalans participaran en el Mundial d'Atletisme de Budapest, que comença el pròxim 17 d'agost.
I el temps, les properes hores ha de continuar bufant vent moderat en molts sectors de les Terres de l'Ebre i a la Plana de Lleida, però al vespre afluixarà. Això sí, demà el mestral bufarà amb més intensitat que avui al cap del cap de Salou cap al sud i a l'extrem sud de les comarques de Lleida. També la tramuntana bufarà amb més força a l'Alt Empordà. Al llarg del dia hi haurà precipitacions intermitents a la Vall d'Aran i a l'extrem nord del Pallars Sobirà, que seran de neu a partir dels 2.200 a 2.400 metres. Després d'una matinada fins i tot freda a l'interior del país i fresca a la costa, al migdia farà poca calor.
Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. No me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
6 de la tarda, ja s'ha posat en peus ell sent aquesta banda sonora, ja s'activa del tot, i a més és que és el seu gran dia avui. Porta, jo diria un any, però és que crec que em porta 3 o 4 esperant 4. Aquest moment.
4, 4
anys, 4 anys. Pep Prieto, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I va acabar Megalobón i va dir... I la segona part, ja, no? Hem de començar ja a treballar amb aquesta obra mestra, amb una segona part de Megalodon. I arriba demà al
cinema. Jo us ho vaig advertir, eh? Jo recordo quan vaig parlar-vos de la primera part, vaig dir, i em consta, han anunciat que volen fer seqüela, i aquí la tenim. Ara anem demà al cinema.
Deu ser boníssima, perquè han trigat 4 anys, o sigui, deu estar feta consciència.
4 anys en la producció, com al mateix temps que trigava Coppola per fer el pel·lícula. És a dir, sí, perquè negar-ho? Diguéssim, hi ha un procés, hi ha una creativitat al darrere, aquí.
Vols que ho fem bé? Fem que
soni
el tràiler. Avui deu sonar un tràiler de 20 segons, segurament, perquè si porta l'esperant tant de temps, sí.
No, puc deixar respirar el tràiler.
No, va, doncs va. Megalodon 2.
This is truly a terrible idea.
I've been training her since she was a pup. We have a special bond.
This was a bad idea.
Just a little bit.
És que aquí s'ajunten moltes coses, s'ajunten
qualsevol cosa que comença amb la veu de Jason Statham dient això és una idea terrible, és una cosa que has d'anar a veure.
S'ajunta un tauró gegant, s'ajunta Jason Statham.
A veure, Jason Statham de per si és un estat d'ànim.
Ja t'agrada això.
A mi és un senyor que... I mira, hi ha una sèrie d'actors de la història.
Ho has vist tot, suposo, no, d'ell?
Sí.
Tot.
T'ho voldria negar, però no ho he vist tot.
Sí. No cal, no, digues la veritat sempre.
És més, he anat a buscar pel·lícules que no havia vist perquè hi surt l'estret. És a dir, és aquells tios... Va, hi ha una sèrie d'actors que saps que no guanyen mai un Òscar, però tu vols veure el que fan.
Tens cartell del Jason Statham?
T'ha quedat molt bé. D'en Jason.
D'en Jason a casa?
Saps aquells cartrons de tamany natural?
Oh.
Voldria tenir-ne un a l'entrada de casa perquè donés la benvinguda a la gent, però no l'he trobat. No, a veure, he de dir que aquí Jason Statham, en el tràiler, si l'heu vist, fa coses tan collonudes com parar l'atac d'un tauró gegant amb la cama, diguem.
És que Jason...
Que la primera pel·lícula va rebre crítiques en el seu dia, per molts motius, evidentment, però un d'ells era que és una pel·lícula que és veritat que es pren força seriosament a si mateixa. És a dir, no és una pel·lícula que ja té humor, però és classicota, no? Aquesta, només veient els 2 minuts i mig de tràiler, queda clar que el director Ben Wheatley, que és diferent de la primera, el Ben Wheatley és un tio que ha fet pel·lícules molt interessants, com Free Fire, per exemple, o High Rise, que si no les heu vist us recomano, estan a plataformes, però també té un atac a la filmografia que no sé si Megalodon serà la millor manera d'esborrar-la, però la té molt grossa, que és el remake de Rebecca que va produir Netflix.
Ah,
que alguns encara el somiem, aquest remake. Estimat Ben, aquí no sé en què pensaves. Potser per refer-se va dir, vaig a fer una pel·lícula de taurons gegants.
Potser no és la manera, doncs, també. Llavors, però vaja.
Llavors, aquesta fa pinta, només pel tràiler, que els seus responsables han dit, a veure, no fotem, no? I el tràiler està ple de fantasmades d'aquestes, que és el que esperem veure, és l'estil Sharknado, per entendre'ns, no? Sharknado era fantàstic, veies un actor de Sensació de Vivir i la Samantha Fox lluitant contra... taurons que anaven dins de tornados. A partir d'aquí...
Què pot anar malament?
Què pot anar malament? Això saps que tardarà.
Llavors, les nits de Los Angeles, el que donen de si, eh?
Exacte. Sobretot el que t'ofereixen els carrers de Los Angeles, sí. Llavors, és aquesta del Megalodon 2, per tant, d'entrada té aquesta virtut que fa pinta que es pren a si mateixa com ja com una comèdia.
No l'has vist encara?
Encara no, s'estrena demà i no hi he pogut anar. O sigui que...
Estàs nerviós, eh?
Molt nerviós.
Des de a quina hora hi vas?
Ho hem de decidir, que aquí anirem dissabte al matí.
A qui has enganyat per anar-hi?
Home, el meu fill, pobre, que és el meu còmplice d'aquestes coses.
Enganyat o
no,
hi va
per convençut? Hi va per voluntat pròpia, crec.
pregunta-li per si de cas, perquè potser has de sortir de dubtes abans de l'anir.
Jo sé que ell preferiria veure Bergman, però jo en tot cas el porto a veure Megalodon.
Per cert, que no hem dit Megalodon 2, La Fossa. Que
sí, té un subtítol, La Fossa. De fet, això connecta amb la primera part. La primera part, recordem-ho, que
sisplau.
Hi ha una expedició submarina, ho vols saber, eh? Hi ha una expedició submarina, s'aproven perillosament a una mena de forat que separa un món inaccessible submarí del nostre subsol, diguéssim, i apareix aquest tauró, aprofita una escletxa que es crea en aquest territori per sortir a la superfície i fer el que qualsevol tauró de pel·lícula almenys s'intenta fer, que és anar-se a cuspir la gent, és la seva naturalesa. Llavors Jason Statham, que és un home doncs, que totes les seves pel·lícules demostra una iniciativa impròpia per atonyinar tothom,
sempre hi és,
doncs se'n va doncs, bàsicament a barallar-se amb el Megalodon. Aquí el, del que va és que una expedició científica, que és aquesta terrible idea que diu en el tràiler, torna al lloc per recopilar més informació, i el que es troben és que apareixen nous monstres. Aquí, per exemple, apareix un pop gegant. De fet, a la primera ja apareixia breument un calamar gegant. Aquí apareix un pop gegant, apareixen més megalodons, per tant, és que d'un festival. Què vull? Què? És a dir, l'estiu, què vas a fer al cine, exactament?
Mira, t'he de dir que són tants anys que portem fent secció amb tu, t'has portat tan bé que avui t'hem volgut fer un regal.
Ah, sí?
I que te'l donarem d'aquí a un quart d'hora, més o menys. Un quart d'hora, 20 minuts com a molt.
Tindrem engeixen a l'estudi.
No, això no ho hem aconseguit.
És el pulpo a la gallega.
Sí. Exacte. Estava caçant papallones
tridimensionals. El tauró que va fer d'especialista del Megalodon.
I no ha pogut venir en Jason. Però tindrem una altra persona que crec que t'interessarà el que ens explicarà.
Molt bé, no?
Mentrestant, repassem la resta d'estrenes.
Repassem la resta d'estrenes.
Anem a la segona.
Mrs. Griffin, your pregnancy is in danger in your life.
Mom!
What's the treatment?
De Todos Somos Jason anem a Todos Somos Jane ara, eh?
Exactament, aquesta ja és més seriosa. Aquí n'hi ha megalodons.
A veure.
Bé, aquí sí que hi ha megalodons, però són els homes de la història. Mm. Aquesta és una pel·lícula que ha trigat molt a estrenar-se i que ho ha fet en una època que crec que no li va gens bé, perquè va estrenar una pel·lícula així per agost. Aquesta és una història basada en fets reals, situada a la Chicago del 1968, sobre el cas real d'una mestressa de casa que es va quedar embarassada, tenia un embaràs de risc. En aquell moment l'avortament era legal, i l'única ajuda que va trobar, tenia el rebuig del seu entorn, el seu marit, la seva família, que ho veia antinatural, que ella no volgués arriscar-se a tenir el fill, perquè tenia realment un risc real de morir, i va aconseguir-ho, i va aconseguir trobar aquest suport, aquesta solidaritat, en una organització clandestina de dones que es dedicava justament a donar paraigua emocional i legal a persones en la seva mateixa situació. És una pel·lícula... És d'aquells casos que passa una cosa estranya. És una pel·lícula que potser se li podria demanar més risc o més creativitat, diguéssim, perquè és una pel·lícula força formulària, és una pel·lícula d'aquestes molt lineals, però és que el tema que tracta és tan interessant i tan important que d'alguna manera com a espectador no pots evitar empatitzar-hi i dir disculpes que com a pel·lícula tampoc sigui allò, el còmode, el brillantor, no? A més té al capdavant dues grans actrius, una és Elizabeth Banks, que és una actriu que sempre he reivindicat moltíssim, que ara s'ha posat últimament darrere la càmera, aquella pel·lícula Oso Vicioso és dirigida per ella,
sí.
I també va dirigir l'última versió de Los Angeles de Charlie, que prefereixo buidar-la, però en tot cas la va dirigir, i apareix Sigourney Weaver. Que és...
Ostres, molta feina últimament.
Últimament, abans parlàvem d'ella, que s'havia mantingut molt la maduresa, i mira, tenim, en una mateixa setmana...
Dimarts parlàvem d'una sèrie seva, no?
Sí.
Exactament, de la sèrie d'Amazon que s'estrena demà, crec, aquesta aquesta australiana, sobre la noia que descobreix un passat tèrbol relacionat amb el mort dels seus pares, i aquí interpreta...
Les flores perdides d'Alice Hart.
Això. Llavors, aquí, Sigourney Weaver interpreta la lideresa d'aquesta organització que clandestina, insisteixo, basada en la realitat, i és molt interessant com la directora d'aquesta pel·lícula, doncs, justament, aquestes pel·lícules tenen una funció bàsica, que és visibilitzar realitats, que a vegades poden semblar que no tenen un origen en un fonament real, i en canvi ho és. I és una pel·lícula que, tristament, amb la seva denúncia et demostra que estàs més enrere del que en realitat creus que estàs. No? Jo crec que és el valor autèntic de pel·lícules com Todas Somos Gent.
Clar, i ara canvia el terç i de quina manera, perquè passem a això.
Tengo una mala noticia.
¿Qué pasa?
Mateo ha muerto.
No jodas. Vaya palo, tío.
Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver.
¿Qué coño en Mateo?
¿Y qué pasa si yo quiero ir?
Aquest és el premi al títol ocurrent de l'any. Aquesta és De perdidos a Río. És a dir... Perdoneu, és que no puc més. O sigui...
És Pedro Sánchez, no?
És a dir, ja hi ha una comèdia adolescent que es diu De perdidos al Río, que és, crec recordar, als anys finals dels 90, crec que era. Ara aquesta és De perdidos a Río, en un intent claríssim de fer un joc de paraules amb l'expressió, i l'argument de la pel·lícula. La pel·lícula és sobre tres amigotes, perquè no són amics, són amigotes, que és un terme en si mateix, que descobreixen, com s'ha sentit en aquest tràiler, que el seu amic d'adolescència, el Mateo, ha mort, i llavors el que fan és, com que consten com a, diguéssim, parents més pròxims, s'han d'anar a Rio a repatriar el cadàver. Què es troben? Que no hi ha cadàver? No es troben? Que el tal Mateo tenia una doble vida molt perillosa amb gent amb males companyies.
Sí.
Llavors, és una comèdia que, si us hi fixeu, barreja una mica. Resacón a Las Vegas, Este muerto está muy vivo, que és una pel·lícula que avui reivindica moltíssim. Aquí no hi ha passat, això, de que este muerto está muy vivo, de fer veure que un cadàver es viu. Cada estiu, són els meus estius. Llavors, de Perdidos al Río, quina gràcia té, si se n'hi vol trobar alguna, que és la típica comèdia d'en Buick sobre un grup d'individus immadurs, doncs, que es troben vivint un thriller, no? I que són, no són precisament ocurrents a l'hora de resoldre els conflictes que se'ls planteja. Després tinc una... El director és Joaquín Mazón, que és el director de Cuerpo de Élite,
mm-hmm. Ah, val,
i sí. De La vida padre, o sigui, és un senyor que té... Li agrada la comèdia lleugera i actua en conseqüència, o sigui, res a dir, a més, el tio es nota que domina els resorts del gènere, i la gràcia també és el seu repartiment, perquè hi ha Carlos Santos, que és un paio de solvència més que contrastada, hi ha el Carlos Areces...
Carlos Santos... ¿Qué hace Carlos?
Estaría en los hombres de Paco haciendo de
Povedilla. Ah, d'acord, sí, el que feia de Povedilla.
Sí.
I Fran Perea, que és un senyor que jo no hi tenia cap mena de respecte, fins que el vaig veure interpretant-se ell mateix al Vecino, mm-hmm. I he de dir que em va fer molt riure, com se'n fotia molt de la seva pròpia figura pública. Llavors aquí Fran Perea ja fa un paper obertament d'actor, no farà Fran Perea, tot i que tots hi veurem el Fran Perea, i la cançoneta aquella que prefereixo no reproduir.
En el andén de
una
estación. Has dit reproduir, no escoltar.
Yes.
Per tant, sigues conseqüent.
Prefereixo la cançó del Bacete.
No la posarem una altra cosa.
Oh, per què no?
L'Oriol l'ha esborrat de l'ordinador. Ja. És a dir, aquesta cançó no es torna a sonar.
D'ordinador i del seu subconscient.
Sí, això no ho podrà aconseguir tan fàcilment.
Xavi, Pablo avui... Chapella també està en la pel·lícula. Pablo Chapella.
Pablo Chapella, però saps que no ho sé.
Ui, sí, que salia a La casa vecina. Tengo del cookie, Amador.
És que jo només veig...
Ah, Amador!
Amador,
ah,
d'acord. Jo si no surt a Megalodon, no...
No, clar, no, tu ho esborres.
Xavi, avui estem fent un catàleg de persones adultes, no?, que no saben què fer amb la seva vida. Fan cançons per centres comercials, sí. Fan pel·lícules de taurons i tornados, no? Mm-hmm. I bueno, no, només t'ho dic. Només t'ho dic perquè ho tinguis en compte.
Perfecte. Vale?
Quan em diguis que sóc massa petita per treballar.
No,
vale?
Sí, però,
perquè pues, potser ho faria una mica millor que vosaltres.
Que això no ho dubtem, que això no ho dubtem, Gala. Però
perquè
ja
està
dir...
clar que els adults, pues, no sé però com està passant.
Lleis,
no,
hi ha unes lleis, Gala, que s'han de complir. Avui en dia hi ha lleis que no permeten treballar segons quines edats.
Jo faria coses millors que
sí,
les que
això no,
avui
això no ho dubto,
en aquest programa.
Però ni un instant ho dubto. D'acord. Però has de saber que no es pot fer, això no es pot fer.
Bueno.
Doncs De Perdidos a Río, és la tercera estrena de la setmana. Anem a la quarta, que és aquesta.
Ich mag die Sehnsucht in deinem Blick. So einen Ausdruck habe ich selten von dir gesehen.
Els contrastos d'aquestes setmanes són terribles.
Estàs fent un ball.
Podeu anar a veure en Megalodon.
És un ball d'emocions, això.
És una muntanya russa, eh?
Exactament. O podeu anar a veure Algún dia nos lo contaremos todo.
Un altre dia, agrupa-me-les una mica millor.
Clar.
És a dir, no, perquè clar, és que hem hagut de fer un canvi de sentir...
He de dir que ho vaig fer expressament.
Doncs escolta, a mi m'estàs enfonsant en la misèria, però vaja, però anem a veure.
Ara em venen dues serioses. Una és aquesta d'Algún dia nos lo contaremos todo.
Sí. Mm.
Això és un melodrama alemany molt indicat per l'agost, de més de dues hores. Compte, molt interessant, eh? Aquesta sí que l'he vist. Una pel·lícula molt interessant, mm-hmm. Sobre una noia de 19 anys, ara l'argument...
Espera't.
No us espanteu, eh?
És el una... moment Lolita Bosch de la tarda,
una...
sí. Potser.
Una noia de 19 anys que viu al camp alemany, l'any 1990, mm-hmm. Eh? Això de per si és un drama, viure al camp el 1990. Llavors ella viu amb els pares de la seva parella,
sí.
No? Aquells matrimonis ja gairebé convinguts, no? I comença a sentir-se atreta pel seu veí que li doble l'edat. A partir d'aquí és la història de descobriment d'aquesta noia, no? De donar-se en compte que la vida que té no és la que vol, de la personalitat enigmàtica d'aquest veí que és un ésser doncs, turmentat per un passat que ella desconeix. És una pel·lícula que la cosa que té de veritat és com filma el paisatge. És una pel·lícula d'aquestes que d'alguna manera el paisatge t'atrapa tant que fins i tot la història, que té de dir que té coses tan interessants com a vegades de cliché dramàtic, aconsegueix realment que et quedis embobat mirant-la. És una pel·lícula molt ben filmada. Estarem d'acord que potser és un programador curiós per l'estiu, però sí que és una pel·lícula interessant de veure. Per tant... trenca una llança per qui vulgui allunyar-se de la comercialitat pròpia.
La recomiendes per una primera cita?
Sí, sí, sí. Jo crec que la primera cita pot ser un programa doble, que abans es feia molt, això, no? Pots anar a veure Megalodon i algun dia
no, drama rural.
No us ho contarem tot.
No crec que sigui una bona idea. En tot cas, però també està bé que la cartellera a l'estiu hi hagi alguna cosa una miqueta
variedad,
més...
Sí.
Sí, perquè si no tens les mateixes pel·lícules repetides any rere any. També està bé una cosa una mica més ambiciosa, no? Que tinguis alguna pel·lícula que pugui fer sortir però d'aquesta comèdia, d'aquest sí. Dibuixos animats, d'aquest...
Que hi aniràs, Xavi?
No, jo hi aniré, evidentment no hi aniré, però vull dir que hi ha gent... No, no hi aniré, però perquè a mi no em crida l'atenció, però jo vull pensar que sí que hi haurà gent que a l'estiu doncs vol sortir...
No, és veritat que...
Del Patrulla Canina, del Megalodon 2 i del que sigui.
Quin problema tens amb la Patrulla Canina?
Cap ni un, ja ho saps. No. I amb Megalodon, menys.
Acaben de renovar-la per una onzena temporada, compte, eh? Ha durat més que moltes sèries.
No t'hi fiquis, eh?
Que no ho faré mai de la vida.
I amb l'Sky, no t'hi fiquis, eh?
Era un exemple, era un exemple només.
Vale, vale,
això sí que és un prodigi d'originalitat, eh?
Sí, 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 sí.
Sempre
sí, sí.
Passa el mateix.
Exactament, exactament. Anem a la cinquena i última estrena, no?
Sí, sí, l'estrena és l'última.
És aquesta.
Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos
femmes. Mira, aquesta seré més entusiasta i tot que m'ho entenia.
Ah, a veure.
Sí, això és una qüestió d'honor, és una pel·lícula francesa sobre el cas d'una noia que està en una acadèmia militar, l'Aïssa, que durant un ritual d'iniciació en aquesta acadèmia mor. I a partir d'aquí és la història de... Bé, doncs s'obren dos fronts. Un és la família intentant que es faci justícia, perquè aquí hi ha hagut doncs, una mala praxi, una negligència, i per l'altra, la gestió íntima d'aquesta tragèdia. És a dir, com això crea una fractura i obre vells debats en aquesta mateixa família, que és una família d'origen humil, una família racialitzada, una família doncs, que evidentment sempre ha hagut de donar aquells cops de colze, no?, per poder integrar-se socialment. Què té aquesta pel·lícula? Si us hi fixeu, l'argument recorda una mica d'Algunos Hombres Buenos. Sabeu aquella pel·lícula
de Tom Cruise,
Quien ordenó el Código Rojo, Jack Nicholson, etc. Llavors, és curiós perquè crea un efecte mirall. Aquella era una pel·lícula, malgrat la presència de Demi Moore, una presència molt masculina, una pel·lícula molt masculinitzada, no? Abordava el debat des d'aquesta perspectiva més testicular, no? Mm-hmm. Aquesta és una pel·lícula que entra en territoris molt més íntims, és una pel·lícula que parla molt del dolor, que parla molt de les conseqüències de les coses, no? En aquella pel·lícula, per exemple, la del Tom Cruise, hi havia aquella sensació de que al final el noi que moria era el pretext per la trama. Aquí no, no? Aquí la presència d'aquesta noia és com constant. Tant, no? I et fa molt conscient d'una realitat social que sovint és invisible als ulls. És una pel·lícula interessantíssima. Li han titulat una qüestió d'honor, però m'agrada molt el títol original, que és Per França. M'agrada molt aquesta idea, no? Perquè i dona aquest caire, aquest vessant polític. I és una pel·lícula també interessantíssima, que mereix doncs, l'atenció de l'espectador i que, bé, com deies abans, a l'estiu és veritat que hi ha tendència a estrenar pel·lícules més d'usar i tirar, però també és interessant que la cartellera s'ompli d'alternatives i aquesta és una de molt, molt vàlida.
Doncs són les estrenes d'aquesta setmana, que demà ja podreu gaudir als cinemes i com és habitual aquest estiu, també l'anterior fèiem una cosa similar, el Pep ens acosta un d'aquells títols que hem de veure si ens volem considerar allò cinèfils de veritat, oi que sí?
Sí, com que intentaré sempre que aquest clàssic es relacioni d'alguna manera amb l'estrena principal de la setmana, mm-hmm. I ara que parlàvem de monstres marins...
No fos cas.
Sí, i per no recomanar Tiburón, que parlo cada any de manera compulsiva. Sí. Sí, la pel·lícula és del 75 i n'he parlat més jo en aquesta secció que el 75 quan es va estrenar. Llavors, recomano, vaig més enrere, i recomano un clàssic de l'any 54 amb un dels grans monstres submarins de la història del cinema. És La dona i el monstre.
Science couldn't explain it, but there it was, alive, in the deep, deep waters of the Amazon. A throwback to a creature that had existed 100
million years ago. Passaria la vida sentint aquests trailers de...
Són increïbles.
Dantes.
Ja no es fan trailers com aquests. De fet, m'agradaria que la meva vida fos bocotada així. És a dir, quan entro a veure els matins, i ara en Pep es disposarà directament... No, saps? M'agradaria molt. Llavors, aquesta pel·lícula, La dona i el monstre, per què és icònica? Per molts motius. És... Perdoneu, m'ha despistat el combustible. És una pel·lícula dirigida per Jack Arnold, que té una imatge molt icònica, que és la d'aquest monstre submarí, que, per cert, us recordarà segurament el de Shape of Water, del Guillermo del Toro, que és un homenatge molt explícit a aquest personatge, que és ell, el monstre, sostenint en braços a la Julie Adams, que és una imatge molt canònica i molt icònica de la història del cinema. Llavors, és una pel·lícula que oscil·la entre el terror, l'aventura i l'esperit poètic. No, és una pel·lícula
no molt... hi ha una pel·lícula bastant contemporània, és a dir, que potser fa un any o dos... que fa un homenatge dins de la pel·lícula aquest La dona i el monstre, no et sona?
Em sona, sí.
Ara, que van sortint escenes de la pel·lícula intercalades i no sóc capaç de recordar ara quina és la pel·lícula.
Estic igual que tu, Xavi, que fort, eh?
Perquè no sé si és la de... No, però no pot ser la que està ambientada en un poble d'Irlanda, no pot ser.
Sí, no.
És aquesta?
Sí.
És la que està que es va veure a Disney Plus, que és... Ostres, però és que no em surt...
Ja em sortirà. Bé,
però és que ara que estaves parlant i hi ha la imatge aquesta del monstre...
Sí, que es veuen escenes exacte, intercalades.
Sí, jo crec que aquesta pel·lícula fa no res, vam veure una pel·lícula relacionada amb això.
No sé, noi, què dir-te ara.
Ostres, no, no sé.
Si,
no sé.
Si algú a Twitter...
Si algú a Twitter ens ho vol dir...
Fantàstic, ara, sí. Saps el típic que ho tens a la punta de la llengua?
És que jo la crec recordar i la tinc al cap, la imatge, en què, ostres, que hi ha moments que també fins i tot es feia estrany d'anar alternant aquestes imatges de la dona i el monstre amb la pel·lícula actual, però és que...
No sí, sé, que era com un contrapunt de l'acció, però ara no sóc capaç
si
de
dir-ho. Si algú ens pot ajudar, ho agrairem. Sí,
segur que algú se'n recordarà.
Si algú li ve el cap, endavant.
Llavors, la dona i el monstre, a banda de tenir... Clar, és curiós, té un argument, un punt de partida típic d'aquest gènere. De fet, no dista molt de l'argument de Megalodon, no? És una expedició científica, en aquest cas, que arriba a l'Amazones, tot buscant, doncs, misteris de l'entorn natural, i acaba topant amb aquest monstre, que té aquesta fascinació gairebé de Frankenstein amb la noia, amb la Julia Adams, però és una pel·lícula que crea una estranya dialèctica, una estranya empatia amb el monstre, que jo crec que és això que la fa tan diferent de les de la seva època, i el que l'ha fet transcendir i l'ha fet convertir-se en un homenatge constant. És a dir, aquesta pel·lícula, que no recordem el títol, és un exemple, la forma de Bagua és una altra. De fet, és una pel·lícula constantment citada visualment. Si la voleu recuperar, la teniu a Filmin, i de veritat, són 90, els 90 minuts més ben aprofitats que tindreu aquest estiu.
Doncs aquestes són les propostes, ja siguin actuals, en forma d'estrenes, però també aquesta última, en forma de clàssic, que ens ha portat avui el Pep Prieto, i el que deia, ara ha arribat el moment, farem primer una pausa per poder-te embolicar bé el regal, però ara ve un regal per tu, ara ve un regalet pel Pep, i en definitiva per tots aquells amants a pel·lícules com aquesta que ara comentàvem, que és Megalodon, o Megalodon 2, o Sharknado, o en definitiva criaturetes gegants i monstruoses que van pels... per les aigües.
L'Àlex Santaló, que ens està escoltant, diu, és Banshees of Inisherin? Voleu dir, però...
No, no, jo diria que no és aquesta.
Jo crec que no és aquesta. A mi no
em sona. Exacte, sí. Seguirem provant, però és que no recordo. És que no
clar,
recordo.
Hi ha algú que diu The Shape of Water, no, que... Ja l'estem comentant, però...
No, la pel·lícula que fa referència al Xavi...
¿Cuál será la película justa? Sí. Lo descubriremos en el siguiente escaparate.
Quina ràbia em fa no poder saber quina és la pel·lícula.
Però no tens cap paraula.
No. I és més, m'està fent molta ràbia perquè l'he vista fa relativament poc. Perquè
sí, és una pel·lícula de fa
poc. És una pel·lícula de fa relativament molt poc. I...
De què va?
És que tampoc t'ho sé dir. És un drama, és un drama. No sé mirar-la.
Sí, quin deu ser el coi de pel·lícula.
És que no en tinc ni idea. Però va, fem una pausa, a veure si ens endrecem, i de seguida seguim parlant a la nostra manera de Megalodon.
RAC 1.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no ho sé. És que m'agafes en plena segones rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Estàs preparat? A Vespa Velar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Velar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Òperes imponents sonant en directe en un espai espectacular a l'aire lliure i amb l'opció de fer un sopar estil pícnic sobre la gespa. T'agrada la idea?
Així és Pòpera, l'òpera com mai l'has viscut.
Tots els divendres d'agost, dins les nits en viu del poble espanyol.
Pòpera, una experiència musical total. Més info i entrades a poble-espanyol.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC1 amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som u. Amb el suport de sexydream.es. Estiu.
Cada cop que et miro, penso que t'estiu. I cada cop que em mira, sento que m'estiu.
Estiu a RAC1.
Ambientat amb una música així com, blup, blup. Com del món submarí, blup, com, blup. Com si
no,
estigués...
I ara... No és l'Albacete, no?
No, no és l'Albacete, és correcte. És una música per ambientar una miqueta que ara parlarem durant una estoneta de bestioles submarines, bestiolotes submarines com Megalodon, per exemple, també, i en parlarem amb algú que hi toca molt d'aquests temes, saps? De fet, ja la tenim aquí a l'estudi, has vist aparèixer la Sílvia Giral, que és oceanògrafa... És que aquest no m'agrada, la teva feina. No m'agrada perquè m'ha passat 6 vegades assajant el moment que havia de trobar-me amb la paraula oceanògrafa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, és a dir, al CRAM. Sílvia Giral, bona tarda.
Bona tarda.
Un aplaudiment.
Hola, Sílvia.
Oceanògrafa. Et costa tu dir-lo, aquest nom, o no?
No, jo estic molt acostumada.
Ja ho sé, ja ho sé. Buscava una mica de suport.
Si vols et
dic
així, eh?
Gràcies.
Si vols jo dic James Statham.
A veure, explica'm, Sílvia. No, aquest home és un enamorat, i com ell n'hi ha molts, de Megalodon, d'aquest tipus de pel·lícules, però específicament de Megalodon, que a més sí que té el seu moment en què va ser una bestiola real al nostre planeta, però clar, això fa molt de temps. Explica'ns una mica la història de Megalodon, quina és?
Aviam, el que passa amb Megalodon i una mica el que dona aquesta fanàtic és el tamany que representa aquest animal dintre del medi marí. És clar, és un dels animals més grans que ha habitat el nostre medi. I, a més, que l'acompanya una de les grans boques que s'estudia a nivell científic actualment, perquè una miqueta el que s'està buscant és de què s'alimentava aquest animal i com era aquest animal dintre del nostre medi marí. Què passa amb tot el que són aquestes pel·lícules de taurons, Megalodon...
Dilo.
Exacte. No? Els que treballem en el medi marí i treballem amb els taurons marins són uns animals que estan molt mitificats com els grans animals que venen a menjar-nos quan ens fiquem dintre de les platges.
Sí,
i és justament el contrari. Són animals que són molt tranquils, que són molt respectuosos i que nosaltres no formem part de la seva dieta. Així que nosaltres que treballem una miqueta amb ells, ens encanta una miqueta aquests temes per desmitificar una miqueta que això que veiem a la pantalla no és la realitat.
No és cert.
No és el que passa quan ens fiquem dintre del mar.
A veure, jo començaré fent trampa. Digue'm una pel·lícula submarina que sí que t'hagi agradat.
Uf, aquesta em costa,
Sereneta.
No, tampoc.
Tiburón tampoc t'agrada?
Aviam, m'agraden com...
Ell és el bo, tot idiot, mereixen ser devorats.
M'agrada molt com estan fetes i m'agrada molt si miro només el que és el cine i com entreté. Si ja ho miro com la meva feina, em costen totes.
Totes,
perquè, totes en general. Mm. Perquè no s'ha fet una recerca o una búsqueda de com són aquests animals, potser una miqueta realment en els nostres mars.
Quan pensem en Megalodon, un animal enorme, no? Per fer-nos una idea, com era Megalodon de gran?
Podia arribar a ser fins a 3 vegades més gran dels animals més grans que nosaltres tenim en el nostre mar, com poden ser els taurons blancs o inclús les balenes. O sigui, són animals que són extremadament grans.
3 vegades més gran que una
balena.
No està malament, és
gran.
Una cosa bé.
Què passa? Té unes dents molt puntegudes, que poden fer molt de mal. Però això no vol dir que el vulguin fer. A vegades és això el que confonem. Animals que tenen una boca que pot fer molt de mal, que són agressius. I aquests animals no ho són.
Era bona, potser la seva carn es podia menjar? Podien fer uns...
Uns entrepans de megalodons.
Entrepans per 5 anys.
Es menjava el megalodon.
Sí. Es menjava.
Es menjava, eh?
Jo conec altres animals que no tenen dents i penses que no són, bueno, que no són ofensius. És que resulta que després et mosseguen per l'esquena, es diuen collbonyodon.
Sí, d'acord, gràcies, senyor Trias. Treguis l'espineta clavada, li demano, eh?
Sí, literal.
Superi una miqueta, ja. Superi, superi una mica.
Hi ha tota la sardina, eh? Mentida.
Però, seguint amb megalodon, quan s'extingeix el megalodon?
Ui, fa molts anys.
Fa molts anys.
Sí, va ser en un període de glaciació, en què van baixar molt les temperatures, i aquests animals estaven... és molt característic d'ells que ells s'anomenen uns animals tipus de sang calenta, que no és lo típic que ens trobem al medi marí, normalment és sang freda, però tots aquests taurons que tenen, que són més depredadors, que són els laminiformes, tenen aquesta sang una miqueta més calenta, necessiten aquesta sang perquè gasten una energia molt elevada, i un similar és el tauró blanc, és de la mateixa família que ells, i l'únic que necessiten és molta activitat per mantenir aquesta sang i poder alimentar-se correctament. Què va passar en aquell moment? Segurament, perquè encara s'estan fent tots els estudis i tots són hipòtesis, mai sabrem potser realment què va passar, és que aquestes baixades de temperatura, juntament amb la pèrdua d'alimentació i una competència en aquell moment amb el tauró blanc que ja existia...
I amb Jason Statham, no?
Exacte! Va fer que aquest animal desaparegués i s'extingís.
I escolta, quines proves teniu? Vull dir, perdó, eh? Què teniu per estudiar els megalodons, en aquest cas? Què se n'ha preservat?
Clar, el que més es preserva normalment són les seves dents, és el que més es manté, i tot el que és la forma de la mandíbula i el seu esquelet. Normalment el que es fa és buscar aquesta formació d'aquestes dents, i amb isòtops, que és un tipus de tècnica, pots treure una miqueta aquesta alimentació i com era el seu dia a dia.
És curiós, per aquests dies que s'estrena Megalodon, és notícia un altre bitxo de l'època, que es tracta, a veure si ho dic bé això, perquè és un nom, és el Perucetus colossus, que diuen que és una balena enorme, potser la més gran que s'ha o que ha viscut a la Terra, i que ara hem trobat restes d'aquesta balena.
Sí, s'han trobat fa, a més, molt poc.
Sí, sí, és notícia d'aquests dies.
El que passa amb aquesta troballa, que és molt interessant, i la feina que estan fent els paleontòlegs és espectacular, és que no s'ha trobat sencera. Això tampoc...
Que potser també és d'agrair, no? Perquè segons com si trobes allò...
Bueno. Sempre un esclat sencer et permet determinar si realment aquest tamany que ara mateix s'estima és real o no.
I què s'estima, de tamany?
S'estima amb més de 500 tonelades, que és molt... Molt.
El seu respecte, però era molt bona persona, segur. I no vull fer mal a ningú. Clar, és molt inicial, això, evidentment. Si s'acaba de trobar ara restes...
El problema que s'ha trobat amb aquest és amb la densitat dels seus ossos, que això implicaria que potser no podria ser tan gran com es diu, perquè llavors no podria aguantar el seu pes amb la pressió que hi ha en l'oceà, i és una mica el que estan estudiant per poder determinar realment quin és el tamany d'aquest animal i com vivia, perquè aquesta densitat no és la mateixa que, per exemple, presenta les balenes o la balena blava, que és l'animal més gran que habita en els nostres mars.
On s'ha trobat les restes?
A Perú.
A Perú. Però no se sabia res d'aquest animal fins ara.
No, sí que s'han anat trobant sempre restes i s'han pogut fer diferents estudis, però unes restes d'un esquelet de tanta quantitat d'ossos no s'ha trobat fins ara, és el moment en què s'han trobat més.
Pep, ja tens, mira, d'aquí poc una altra pel·lícula, balena gegant.
La pel·lícula que estic esperant, i segur que la Sílvia ho sabrà apreciar, és la pel·lícula que es digui Tinturera. Perquè és una paraula que genera molt pànic i em fa molta gràcia, perquè teòricament, i això t'ho volia preguntar també, és un pànic infundat, sembla, no?
Buah, completament. A més, són animals que de tamany tampoc són molt elevats, les seves dents no són tan grans com ens imaginem, i són animals que, a més, són molt esquius amb l'ésser humà, ens detecten ells com una amenaça a nosaltres, tenen més por ells que nosaltres d'ells. I, a més, només s'acosten a les nostres costes, normalment, quan s'acosten és perquè tenen alguna problemàtica, o normalment són femelles que estan a punt de donar llum, també, perquè a vegades passa això, o cries que hi han nascut i abans d'entrar entren a platges. Hem d'entendre que aquests animals han viscut a les nostres platges des de fa molts de temps. El que passa ara actualment és que tothom té un mòbil a la mà i és molt fàcil gravar-ho i que tothom ho vegi. Sembla com que ara passa molt, però no passa més del que ja passava.
És a dir,
no,
que estem veient els mateixos casos que hem vist sempre.
Sí, o sigui, aquests animals s'acosten a costa. Ja s'ha d'ajuntar moltes coses perquè algú el vegi
i a més es pugui gravar. Però ara mateix que tenim més facilitat, doncs això es queda més gravat i tothom se n'entera. Però sempre han estat.
Però dius, dius que no són perillosos, però quan veiem les tintoreres tothom corre, eh? I,
això sonava. I què has de fer si veus una tintorera? Dir-li, sí que m'ha dit la Sílvia que és bona persona i que no em mossegaràs. Em quedo quiet o...?
Hem d'entendre que aquests animals no estan acostumats a nosaltres. És a dir, nosaltres per ells els hi suposem una amenaça. Si nosaltres el que fem són moviments molt ràpids, ens espantem, el que farà ell és demanar-ho, notar-ho com si fos una amenaça, com si algú anés a atacar. I allà és com podem tindre un problema. Si nosaltres ens quedem quiets, ens n'anem tranquil·lament. Sé que fa por, eh?
No, clar, sí, és que avui, ja hem començat avui amb les abelles, que t'has de quedar quiet,
sí, tal. Els ossos.
Els ossos també, i ara aquí les tintoreres, vale, fantàstic, sí, t'has de quedar quiet.
Sí, nosaltres, i sortir del medi, més que res, més per la nostra protecció i també per la d'ells, és una protecció mútua, perquè nosaltres no fem alguna cosa que ell pugui detectar com una amenaça i ens pugui atacar, ni nosaltres fer alguna cosa contra ells, que amb qualsevol atac podem fer que aquests animals, per exemple, necessiten un moviment constant. Si evitem aquest moviment, poden ofegar-se. Així que tot el que sigui una acció nosaltres també amb aquests animals pot provocar més danys a ells que a nosaltres.
Però estàs demanant de l'espècie humana una cosa molt difícil, que és pensar en aquell moment. Ja, si veig el bitxo, eh?
Home, no és fàcil perquè és un moment de pànic que pot entrar i que et dona per fer el que no has de fer, justament, però sí que és cert que et dona per intentar anar de ràpid i fugir d'allà.
Una mica la culpa la tecnen aquestes pel·lícules de les que estem parlant.
Corpes de cine.
No, tot, amb tot, sempre la desinformació també va molt de la mà, perquè no, abans la gent no es mirava el medi marí, no era la, ens mirava més la terra, i ara ens comencem a fixar com si fos tot nou, però fa molt de temps que estan allà. Però sí que és veritat que aquest tipus de mitificació del tauró que es vol menjar l'humà, que si ens fiquem a dintre del mar ens atacaran, fan totes aquestes pors que són infundades. Jo he treballat amb ells, no hi ha cap tipus de problema.
Tu has tingut taurons a prop, eh?
Sí, taurons més grans que una tintorera i no hi ha cap tipus de problema. Són animals molt respectuosos, que a més tendeixen a deixar-te inclús ni acostar-se molt a tu, perquè et detecten com a algú que no saben què és, i ja que no saben què és, millor no acostar-s'hi. I en el cas de les cintureres són de les que més.
El Pep necessita, perdona, necessita aquesta emoció a la seva vida. Perquè va fent que no amb el cap. Tu vols que siguin perilloses, no?
A mi m'agrada pensar que són perilloses, així me justifiques no haver d'entrar a l'aigua. Però perquè no, jo a platja no és que... Però,
sí, però... El problema no és l'animal, el problema és la música que ponen de fondo.
Què li passa amb la música ara, a veure?
Ah, de les pel·lícules. Tu pones la de Tiburón sin la música i no deja de ser...
Exacte, poses una cançó com la del Foraster i dius, hòstia, que és bona gent aquest turó. Hòstia, mira el turó, com et dius, Ramon? Es diu Ramon, o es diu... No sé...
Però sí que és cert...
Ei, Toni, com estàs?
Hi ha reportats atacs de tauró a humans. Entenc que és en aquells moments de defensa, doncs, només, no? En què l'animal ja no veu una altra opció que defensar-se i és el moment en què ataca.
A vegades, sobretot el que passa, normalment, veieu, els atacs són...
M'estic cagant ja només escoltant aquesta música.
Són surfistes, tipus d'aquest tipus d'atacs, normalment, i normalment va associat a que estan fent aquest surf a zones, normalment, de trencament d'onades, que és una de les zones on aquests animals, per exemple, deixen anar els seus ous, és un territori per ells molt controlat, i a més també... tot i que els taurons veuen, la seva vista no és l'òrgan que més fan servir, i a vegades la silueta de lo que és un surfista sobre una taula és molt semblant a, per exemple, una foca o algun mamífer marí del que ells s'alimenten, i a vegades tendeix a ser més un atac per provar aviam què és, però normalment no va associat a més d'un atac. No, els cops que han anat associat a més d'un atac són animals que potser l'alimentació està molt reduïda, i no és un atac buscat. Nosaltres no formem part de la seva dieta, i ells tenen algo que és molt important en els taurons, és que detecten la sang de les seves preses, i la nostra sang, químicament, és molt diferent a les seves preses. O sigui, també aquelles llegendes de...
Oh, una altra
mita. Si jo estic sanant...
Sí.
Tot això és un mite... Vale?
És un mite.
En el que ells detectaran una olor que els atraurà, perquè és una olor diferent a la que notaran al seu medi normal, però sí que detectaran que no és el composat químic no és igual que les seves preses normatives. Així que no és allò de sang i vinc nedant molt, molt ràpid a menjar-te. No, això ens no hem de començar d'anar traient i desmitificant una miqueta aquests animals, perquè són molt importants. I els atacs durant un any d'aquests animals són tan mínims. Hi ha animals que maten a humans gossos, mosquits, hipopòtams que maten milers de persones i ens fixem en animals que potser en un any maten una persona.
Mm. Per si de cas, però, si ens trobem un llauró...
Però sí, clar, tots aquests gossos, mosquits, han vist pel·lícules que han perjudicat la seva manera de veure la realitat.
Si et trobes davant d'un tauró, li has de fotre un cop al morro, que això és el que diuen també. Pobre tauró, que aquí en aquest programa no s'ha maltractat cap animal.
M'estàs dient, Anna Pris, que tu donaries un cop al morro al tauró si te'l trobés.
A mi a l'aigua tampoc m'hi trobaràs gaire, ja t'ho
dic ara. Hòstia, si et quedes ja per donar-li un cop al tauró, ja hem canviat moltes coses, eh? Sí, que em sembla bé, sembla bé. Però, aviam, sí que és una manera de fer que aquests animals se'n vagin, perquè ells tenen uns òrgans en la part del morro,
sí,
que són les ampolles de Lorenzini, que és amb el que ells detecten el moviment i aquests compostos químics. Si tu els hi pares, ells detecten com que hi ha alguna cosa que no han detectat i giren.
Mm.
Clar, això si ho fas correctament, quan treballes amb ells, n'aprens a fer això, per exemple, perquè normalment no et venen a atacar, però sempre està bé saber-ho, però una mala acció pot provocar que aquests animals tinguin un problema. O sigui, tampoc no seria la recomanació principal. O sigui, intentem no acostar-nos a l'animal, ja no perquè ens vagin a menjar o a atacar, que això no passarà normalment, sinó perquè una mala manipulació pot fer molt de mal a aquests animals.
I a la inversa, Sílvia? És a dir, hem demonitzat els taurons. En canvi, hi ha altres animals del fons marí dels quals potser no en tenim tanta por i hauríem de tenir-ne, perquè aquests sí que realment són perillosos?
No, perquè són tots molt simpàtics, Xavi.
Hi ha animals que
són més agressius, n'hi ha altres que són menys.
Verinosos, ja, no?
Verinosos, hi ha verinosos, sí. Hi ha que fan... que treuen diferents substàncies. Però alguns que a mi m'agrada a vegades també parlar és del tema dels dofins, perquè nosaltres ens imaginem els dofins com els animals més macos del món,
sí,
que anem a jugar amb ells, a les pilotetes, perquè els veiem en aquaris que estan fent aquestes coses.
Home, hi ha excursions que organitzen excursions, vaja, per anar a banyar-te amb dofins.
Clar, això no seria lo ideal. Són animals que són socials i són la protecció social del grup és el màxim dintre la seva jerarquia, i si hi ha algun tipus d'amenaça, el que fan els dofins és agafar-te i ofegar-te. Per exemple.
O sigui, es poden posar xocos, els dofins.
S'han reportat moltes violacions de dofí a humà, també. O sigui, són animals que no...
Com?
No són agressius.
Sí.
No puc tornar a veure Flipper de la mateixa manera, ara?
Ara us acabo de fer un change.
Però pots repetir l'última? Bueno,
que fan, sí, són comportaments sexuals dels dofins versus els humans.
Ostres.
Sí.
No, ni idea, evidentment, no.
Perquè,
res
de tot això. Clar, tenim la imatge d'aquella del dofí que salta amb la piloteta, clar, i que és, aquesta no és la imatge correcta d'aquests animals. Aquests animals, el seu comportament no és aquest. No els agrada les pilotetes, no salten, o sigui, sí que salten naturalment, però no fan aquests salts, no fan tots aquests moviments. I, a més, no és que siguin super mega agressius, però sí que no són animals tan sociables i tan macos com ens imaginem normalment.
No són els gossets del mar.
No. Això és un altre mite que tenim. Com en els taurons tenim el mite dels grans depredadors que se'n menjaran, tenim el mite dels gossets, que són els dofins, que no és correcte.
I anem a les orques assassines.
Un altre, Ostres! El gran mite, també.
Hi ha una pel·lícula que es diu Orca de la Ballena Assassina, justament.
Sí. Això és una mica amb culpa també de com es coneix en anglès, perquè sí que se la coneix com la
Killer Whale.
Sí, Killer Whale. Vale? Perquè ella mata balenes, a vegades, i mata també inclús cetacis. Què passa amb aquest animal? La seva manera de depredar és bastant agressiva. Les foques les treu de l'aigua, els hi va donant cops, o sigui, sí que el seu comportament és molt agressiu, però no versus els humans. Nosaltres tampoc formem part de la seva dieta, ni molt menys. També és una mica el gran mite, també alimentat una miqueta per aquests atacs a humans quan estan tancats a centres, però que no ve de que elles siguin agressives, sinó ve de que no tenen l'espai correcte.
Ho hem passat nosaltres condicions... amb elles, no?
Exacte.
L'impacte que nosaltres els hi fem. Hi havia el documental Blackfish, ara no me'n recordo,
sí,
si es deia
Blackfish,
així.
Blackfish, no? Sí. Que posa els peus de punta.
Què has dit, perdona?
Fish and Chips.
No, gràcies. I The Cave, que també que va de dofins, que us el recomano molt, perquè et canvia molt la percepció dels dofins. I de la relació de l'home amb els dofins i l'ensinistrament, que és el que deia la Sílvia abans.
Però ara que estem parlant de les orques, hi ha hagut últimament aquests mesos orques
atacs
que atacaven velers.
L'altre gran tema, que és la Gladys, que se'ls
sí,
les coneix
la Gladys.
Com a Gladys. Sí. Són orques que habiten dintre... que sempre fan el mateix recorregut, l'han fet sempre, que és per Portugal, de l'estret cap a Galícia, i el que passa que són hem d'entendre les orques com gairebé un dels animals més intel·ligents que hi ha dintre del, de, del medi marí, vale? I que a més té un comportament social també molt, molt gran i que s'està estudiant i encara no, no s'acaba de comprendre del tot. I el que estan fent amb, les, amb els vaixells pot vindre de diferents motius. Un d'ells, el que més pes va agafar en un principi, és perquè es van trobar que aquests animals tenien unes ferides que s'havien fet per el que són atuneros pirates, sí. Vale? Que normalment són velers. I clar, ells van entendre aquests velers com algo dolent, m'han fet mal, m'han donat amb, ho fan amb una cosa d'electricitat, o amb, i ho van, van associar els velers a un atac se'n que recorden. Va passar. I clar, elles què fan? Van al costat del veler, el que fan és trencar el timó que fa que no les puguis perseguir, bàsicament. O sigui, és un algú molt intel·ligent, però no van, no ataquen els velers per vaig a menjar-me els humans que hi ha a dintre, ni molt menys.
Em vaig a defensar.
Exacte. Clar. És una manera, si tu amb les recomanacions que es fan, que és para el motor completament tranquil, no t'acostis a aquests cetacis que hi ha, a més, va per llei, perquè són animals protegits per llei, no ens hauríem de gustar aquests animals. Aquests animals se n'aniran, com a molt curiosaran, perquè són animals que els encanta tocar i els encanta jugar amb tot el que troben, però no, no, no ens atacaran, no ens venen a atacar ni molt menys. És també una miqueta aquest mit a la que va haver-hi un atac i es va crear una bola gegant enorme, això és important.
Això és culpa dels mitjans, no? L'altre és culpa de les pel·lícules i és culpa nostra.
No, no, ells... No, és... És també la juntura, sempre passa quan és temporada alta, hi ha moltes més embarcacions, realment moltes de les embarcacions que surten al mar no fan les coses com les haurien de fer, la legislació en aquesta part d'embarcacions s'hauria d'apretar molt més, perquè es fan molts mal, molts mals, es fa molt malament realment un cop estem en el mar, és com, en aquí estic al mar i no passa res, ningú em veurà i ningú passarà res, també tenim una miqueta aquesta imatge. I amb els cetacis en concret, tant amb els dofins, amb les orques i amb aquest tipus d'animals, tendim a acostar-nos molt, a volem veure'ls, inclús ens hi banyem, i això per elles és una amenaça, o sigui, elles no ens... No, no...